Parlem d'òpera. Una coproducció dels Amics de l'Òpera de Sabadell i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
Bona nit a tothom. De nou amb tots vosaltres per parlar d'òpera, per explicar-vos coses, per fer-vos escoltar música. Sempre m'afany divulgador i per això sempre, o gairebé sempre, amb coses que coneixeu molt poc. Ja veureu avui un programa de novetats que de ben segur apreciareu. Avui és 20 de febrer i seguim transitant per aquest mes, per aquest hivern que no és hivern. I a més una data assenyalada. Avui és Dijous Gras i començament de Carnaval. Aquestes diades tradicionalment de disbauxa, tot esperant el començament de l'austera Quaresma, el Dimecres de Cendra, que serà la setmana que ve. O sigui que avui ens escoltareu mentre us prepareu la truita, la botifarra d'ou i la coca de llardons per sopar. Que bo! Toni González, del control de so, i us parla Jordi Torrents, us donem una cordial benvinguda. Som-hi!
Thank you.
sentit una obertura, la de l'òpera còmica en un acte Le Timide ou le Nouveau Séducteur, el tímid o el nou seductor, un títol una mica estrambòtic, estrenada a l'òpera còmica de París el 30 de maig de 1826 amb música de Daniel François Esprit Auberge, un dels conreadors destacats de l'òpera còmica a França, però també de la gran òpera durant bona part del segle XIX, ja que va tenir una carrera llarguíssima, estrenant la seva primera òpera, La Rêve d'un Moment, el 1805, i la darrera, Rêve d'Amour, el 1869. Però que va viure molts anys, l'home, tants com 89. Aquesta peça està tota ella amarada per l'encantadora música tan pròpia d'aquest compositor. La versió que n'hem sentit era de l'Orquestra Txeca Filarmònica de Cambra de la ciutat de Pardubice, dirigida per Dario Salvi. Però tot això i més us ho explicaré ara mateix. Un moment, que no sé què m'estan dient. M'estan dient alguna cosa, què? Què? Ostres, de veritat? Hosti, m'estan dient que s'ha produït un avistament ovni en ple centre de Sabadell. Multitud de curiosos s'hi apleguen, juntament amb científics, els de l'Institut Paleontològic, que són els que tenim més a mà aquí a Sabadell. I resulta que, sí, estimats amics i amigues oients, n'ha baixat el flamaric. Benvingut, Albert.
Moltíssimes gràcies. Quan deies que avui es preparava la coca o aquesta setmana, et referies a la Vallardón segur, no?
Sí, la Vallardón segur. Res a veure amb els altres. Avui, CD d'obertures d'Obert, CD d'àries de la soprano Juli Fuchs i llibre sobre el compositor de sarsuela Manuel Fernández Caballero. Què? Avui no t'ho esperaves, això, eh?
No, de avui venir jo ja, a l'Ondes que he apel·lat alguna vegada, aquestes nominacions a la millor presentació de col·laborador, no hi ha ni RAC1, ni RUC1, ni Catalunya Ràdio, ni res.
Això, l'altre dia em va dir una persona, el Marçal, el coneixes, no? El vaig veure a l'assaig general de La Traviata.
El tenor, no el vi.
No, exacte.
El Marc Sala.
Sí. Diu, escolta, diu, et segueixo el programa i tal, diu, tu corres molt, eh? Diu, perquè, escolta, diu, surt una música i uns compositors, dic, no hi ha cap altre programa d'Òpera Catalunya que surtin tots aquests compositors. Això n'estic seguríssim, poso-la amb el foc.
Eh? Sí.
No, Fioravantis no, i gent d'aquesta, vull dir, perquè l'altre dia vam fer el Teatre Sarrià, potser l'haurà tret algú altre, però, bueno, i compositors i algunes coses que sortien avui, tampoc.
No, a nivell de contingut no hi ha cap programa, almenys, exacte, que coneguem, ha d'estar potser en una ràdio molt local.
Sí, però bueno, no,
però vaja,
que
és molt difícil.
Molt bé, doncs avui comencem amb aquest disc d'obertures i altres peces instrumentals, com ara Entre Actes, d'Aubert, que és un CD de Naxos, que m'ha arribat per gentilesa directa del propi director de l'orquestra, Dario Salvi. Aquí, des d'aquí, dono les gràcies.
Doncs sí, és un... Oi que ja hi ha un altre enregistrament? Em sona que ja hi ha un altre enregistrament d'obertures d'Obert, també del segell Naxo.
És que em sembla que... Sí, però no és d'aquesta sèrie, no. Perquè vaig llegir que volen fer no sé quants discos amb les obertures de totes les òperes, però sí. Aquell és d'un altre...
De fet, si ja anunciem que, si no el mes vinent, a l'abril, tractarem el sisè volum de les obertures de Cimarosa. Per tant, el projecte va endavant. Bé, són unes obertures, 8 obertures, jo crec que excel·lents en general, n'hi ha algunes de més amb més trempera, però barregen aquest mix, no, de l'esperit balletístic francès, que ja sabem que és fonamental, sobretot amb alguns temes de les seccions en allegro d'aquestes obertures, que generalment tenen una espècie de forma sonata cavatina, per tant, forma sonata sense el desenvolupament, codes brillants, molt influx també de l'italianisme i de la vessant melòdica, sobretot també a les codes de Rossini, en la instrumentació. De fet, la instrumentació que fan servir aquestes obertures és molt semblant a la de Rossini, una qüestió més aviat d'època. I unes obertures que agradaran totes, i en aquest cas doncs també ve acompanyat amb alguns entreactes, algunes músiques, mena de música incidental del moment, no? Que en alguns casos acompanya alguns diàlegs d'alguns personatges, i en altres doncs és senzillament el canvi d'escena o el preludi a la pujada de taló d'un acte segon o tercer. Sí.
Bé, així ràpidament direm les òperes de les quals hi ha música en aquest CD, que és Le Maçon, Le Timide ou le Nouveau Séducteur, que és aquest que hem sentit ara, Leicester ou le Château de Kenilworth, Le séjour militaire, Emma ou la promesse imprudente, La neige ou les nouvelles éginardes, Les testaments et les billets doux i La bergère châtelaine. Uns noms curiosíssims.
Curiosíssims, que jo estava pensant, no sé si m'està recitant la carta d'algun restaurant.
D'algun restaurant, no? D'algun restaurant francès. Escolta, quatre ratlles biogràfiques d'Aubert. Va néixer a Caen, que és a Normandia, el 29 de gener de 1782. Va morir a París el 12 de maig de 1871. 89 tacos tenia l'home, com us he dit. En els començaments de la seva carrera fou protegit de Cherubini, al qual arribaria a succeir en la direcció del Conservatori de París el 1842, i aquest càrrec el conservaria fins a la seva mort. Entre les seves obres més famoses hi ha l'òpera còmica Fra Diavolo, que és del 1830, i la gran òpera La muda de Portici, del 1828, que d'aquesta n'hem sentit algun fragment en aquest programa Tiempo A. I precisament d'aquest Le Timid, del qual hem sentit l'obertura, fou la seva obra menys exitosa, que només va gaudir de 14 representacions. D'altres més, vull dir, com la que sentirem posteriorment, que sentirem un fragment, un entreacte de La neige o La novel·la Ginara, aquesta, que es va estrenar el 8 d'octubre de 1823, perquè us feu una idea, aquesta va tenir tal èxit que va recollir 145 representacions després de l'estrena. Vull dir, una diferència entre una i l'altra, oi?
Sí, sí. A més, Aubert va ser un compositor que econòmicament també li va anar força bé,
no? Bueno, sí, ja havien passat els temps de Mozart, que anaven mendigant quatre xavos d'un mecenes que els hi volgués pagar. Això, a aquesta època tots, doncs, bueno, afortunadament vivien bé de la seva feina.
No ho ben bé, però bé, ja ho explicarem un altre dia.
Però Déu-n'hi-do, home, Déu-n'hi-do. No n'hi havia cap que morís de gana. Molt bé, doncs sentirem aquest entreacte de l'acte tercer de La neige ou les nouvelles éginardes dels mateixos intèrprets. Volies dir alguna cosa més,
eh? Res, bueno, que no m'ho has posat fàcil avui per fer un acudit sobre el cognom del director, el Darío Salvi, però vaja, direm que la interpretació està força bé, sense que sonin avorrides, però té un punt de mecanicisme, no? Li falta aquell plus d'algun gran director.
Jo crec que l'orquestra també és una mica de províncies en aquest sentit. No és una orquestra de primer rang ni de segon, vaja, crec jo, eh?
Podríem dir que té un nivell just perquè se salvi. Ja està, és que si no el colava rebentava.
Vinga.
Parlem d'òpera, un programa per escoltar i aprendre a escoltar.
Molt bé, el segon CD, aquest és de Deutsche Grammophon, això ja són paraules majores, es titula Mademoiselle i l'intèrpret és la soprano francesa Julie Fuchs, amb l'Orquestra Nacional de l'Île-de-France. L'Île-de-France és la regió de París, per qui no ho sàpiga, dirigida per Enrique Mazzola. Enrique Mazzola és un director italià, però nascut a Barcelona, que ara recentment ha estat nomenat director artístic de l'Òpera de Chicago. És important, és bastant jove. Aquí canta 12 àries la soprano. Els autors, doncs, Donizetti, dues de Pacini, Pietro Raimondi, quatre de Rossini, una de Vincenzo Fioravanti, ull, no pas Valentino Fioravanti, del qual parlàvem la setmana passada, sinó el del seu fill, Berlioz, de l'espanyol Francisco Asenjo Barbieri, i una de Meyerbeer. I haig de dir que és una molt bona soprano, a mi m'ha agradat, lírica, amb detalls de coloratura, i una veu com molt pura. I guapa, la noia, perquè aquí sí, a la foto de portada està molt estupenda.
Doncs... I a les del llibret també, que això t'anava a dir.
Exacte.
A mi, com canta, està molt bé, però m'ha interessat més el repertori...
Perquè com que vaig deixar el d'allò i no l'he tingut, no he pogut veure el llibret. Bueno.
I les fotos de dins, Déu-n'hi-do.
Sí, diverses d'aquestes àrees són, primer, enregistrament mundial. I si et sembla, en sentirem una i després explicarem què és. Que era bonica, doncs el que hem sentit es deia Amor Cajón Possente i és una àrea d'una òpera que mai heu sentit nomenar, oi que no? L'Òrfana Russa. I l'autor és Pietro Raimondi, compositor que tampoc coneixeu, ni jo tampoc coneixia fins ara, compositor nascut a Roma el 1786 i mor a la mateixa ciutat el 1853. Franz Liszt el va qualificar de mestre dels mestres en l'art del contrapunt. Vull dir que no devia ser un don nadie. Aquesta òpera es va estrenar en el Teatre del Fondo de Nàpols del 1835. Què has de dir?
Doncs, bueno, ja ho hem pogut escoltar i ho escoltarem també amb la peça que ens queda per audicionar.
Sí.
Un cant d'expressió, a vegades una mica massa càndida, tendeix a la dolçor, però és una veu dúctil, fosca, que sap acolorir.
Sí.
El fraseig fraseja molt bé, com tu has dit abans. Hi ha també un gran treball de l'orquestra amb idees, el tractament no només de les textures i el color, sap acompanyar molt bé amb la respiració, és a dir, l'acompanyament realment hi ajuda força, i després ella també en general té una dicció molt bona, que ara comprovarem amb la peça del Barbieri. I tot aquest repertori doncs, combina aquests autors belcantistes amb altres molt poc coneguts, com tu has dit. Uh-huh. Inclou, per exemple, l'ària de Clotilde, de l'acte segon de la Cenerentola, que sovint o moltes vegades queda tallada.
De Clorinda.
Sí, de Clotilde, això, de Clorinda. Bueno, són noms de iaia prehistòrica.
És Venturat a Micre, deia que el vam sentir la Cenerentola de Sabadell.
Sí, però durant anys aquesta ària s'ha tallat. Clorinda, no Clotilde.
Clorinda.
I, a més, em sembla, mirant el llibret i les dates, que el van registrar quan estava embarassada, que la van fer fora de l'òpera d'Hamburg, em sembla que era, o
sí,
no
d'Hamburg,
recordo.
Sí, d'Hamburg, em sembla que vaig llegir, que estava embarassada, la van fotre fora.
I que coincideix que moltes d'aquestes àries, aquests personatges que ella interpreta, són heroïnes orfes. En el cas del que acabem de sentir del Fioravanti, doncs és molt clar.
Del Raimondi. Pietro Raimondi.
Pietro Raimondi. No doy una.
No, el Pier no doy una.
Saps què passa? Que un que vaig de memòria, clar, la gent... Tu et fas un guió, però jo vaig a memòria, bueno. Apunto aquí quatre tonteries i...
Jo tinc memòria. L'òrfana russa, totes òrfanes, no? Aquestes... els que les pillin s'estalvien la sogra, no?
Exacte, és una cosa d'aquelles que per experiència t'asseguro que va molt bé, perquè n'hi ha algunes que els hi sobra l'S del davant, no són sogres, són ogres, i creu-me que sé de què parlo.
Ens fotran un puro perquè, no sé, si és masclisme això, si és que, no sé què de gènere, bueno, o degenerat. Escolta, la Julie Fuchs és una soprano francesa, com he dit, que va néixer a Meaux, a prop de París, el 24 de juliol de 1984. És joveneta, farà 36 anys. Però es va criar a Avinyó, al sud de França. I és a partir dels 18 anys que s'interessa pel tema vocal, perquè ella estudiava música però no cant, i llavors decideix dedicar-se a la lírica. I el 2013 va ser contractada a l'Òpera de Zuric, on es fogueja. El 2014 ja signa un contracte exclusiu amb la Deutsche Grammophon. Debut a l'Òpera de París el mateix any, en Platé, també al Festival de Salzburg, amb la Missa en Do de Mozart, i el 2016 va debutar a Múnich, amb la Bohème, fent la Musseta, i també a l'Òpera de Viena, fent la Fill du Régiment. Bueno, i ara m'agradaria que sentíssim una peça curiosa, perquè és de sarsuela. No és habitual que una soprano no espanyola tingui sarsuela en el repertori. Fa anys vam posar aquí també una peça de sarsuela cantada per l'Elina Garanxa, que en un dels seus discs va incloure un parell de peces de sarsuela. I aquí haig de dir que té una bona dicció espanyola i que li queda molt bé, perquè no és normal. Jo abans t'explicava, i ho explicaré aquí davant del micròfon, fa anys la Kirite Kanawa, la gran diva neozelandesa, maorí, doncs va fer una gira mundial de comiat, i a l'època que jo vivia a Miami va venir a fer un concert, un recital a Tampa, que és l'estat de Florida, però a l'altra banda. Així que me'n vaig anar a Tampa a veure la Kiri, és l'única vegada que l'he vist en directe, estava a la fila del teatre, me'n recordo, i va cantar una cançó en espanyol, que era del Ginastera, de l'Àrbol de la Vida, o no sé què. Bueno, no he sentit mai un espanyol tan macarrònic com el d'aquella bona dona, gran cantant, però assassinava la llengua castellana. Tots els altres, com que eren gringos, no se'n van enterar. Jo sí que me'n vaig enterar.
Bueno, tu eres una altra classe de gringo.
Hi ha una altra classe, un infiltrat. Escolta, de sentirem, doncs, aquesta sarsuela de Francisco Asenjo Barbieri, Mis dos mujeres, es diu la sarsuela, que és també molt desconeguda, no,
sí,
no l'hem sentit.
Sí, fa uns anys, jo recordo haver-la sentit a casa d'un baríton que ja va morir, que els que es moguin per l'entorn sarsueler, el poc que hi ha aquí a Barcelona i Catalunya, el recordant que era l'Enric Sacristà, jo vaig estar a casa seva el 2006, en una casa on tenia un petit museu amb tot de relíquies de la seva carrera, i precisament vam veure un enregistrament, un DVD, d'aquesta obra. El que passa que no recordo gaire més, però sí, l'ària, a més, és molt bonica, té una introducció amb cello.
Té un obbligato de cello preciós.
I la línia melòdica és molt italianitzant, com correspon als compositors d'aquella època, especialment Barbieri, amb aquesta sarsuela moderna que s'inspira.
Sí, aquest obligato de violoncel del principi, que dura com un minut i mig, és preciós, vull dir, està a l'alçada dels més grans mestres. Bueno, aquesta sarsuela és en tres actes i fou estrenada al Teatre del Circo de Madrid el 26 de març de 1855. La peça, l'ària, o romanza, que se sol dir en sarsuela, es diu «Por qué se oprime el alma?». Sentim-la.
Parlem d'òpera, a Ràdio Sabadell.
Doncs bé, ara com a última novetat del programa, també acabarem amb Sarsuela, però aquesta vegada és un llibre, que és més que un llibre, més que una biografia i tot això, és realment un catàleg. Catàleg de l'obra del compositor Manuel Fernández Caballero, que fou un important autor de sarsueles, nascut a Múrcia el 14 de març de 1835 i mor a Madrid el 26 de febrer de 1906. Doncs, entre altres sarsueles, força conegudes, va compondre el duo de l'Africana, Gigantes i Cabezudos, La Viejecita, Chateau Margaux o Los Sobrinos del Capitán Gran. Manuel Fernández Caballero. Doncs,
l'edició és... L'autora és la Núria Blanco Álvarez, que és una d'aquestes musicòlogues sorgides a l'entorn dels centres capdavanters de la musicologia a Espanya, en concret de la Universitat d'Oviedo. Està publicat per Codalario Ediciones i el que recull precisament és la catalogació de tota l'obra coneguda de Fernández Caballero, segons sarsueles, cançons, música instrumental i música religiosa. És a dir, aquí no hi ha gaire a llegir, excepte la introducció, que doncs, hi ha els prolegòmens habituals en aquest tipus de... i contextualitzacions habituals en aquest tipus de llibres, i és tot el llistat d'aquestes obres, amb les datacions, la inclusió de personatges intèrprets en el cas de les sarsueles. Per tant, és una base de dades impresa, i és significatiu perquè ella va fer la tesi sobre Fernández Caballero, i aquesta és la, diguem-ne, una de les parts. Ara, quan la truquem, perquè la trucarem ara, que ens expliqui què passa amb l'altra part de la tesi, quan la publicarà, on la publicarà, i fins ara no hi havia cap estudi seriós, rigorós, actualitzat sobre el Fernández Caballero.
Molt bé. Senyor aquest, veus fotos d'ell a internet, un senyor amb una barba, unes garrofes, era calvo, veus, però la cara plena de pèl, perquè unes patilles, unes garrofes...
Bueno, una mica a l'època...
Doncs anem a trucar a la Núria Blanco.
Núria Blanco Álvarez.
Vinga.
Doncs mira, si et sembla, saludem a la Núria Blanco Álvarez, que la tenim al telèfon. Buenas tardes, Núria, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas.
Bueno, te llamamos en ocasión de que estamos hablando de la publicación del catálogo de la obra de Manuel Fernández Caballero, que es fruto de tu extensa y rigurosa tesis, que aunque no la hemos leído porque el cuerpo principal de la tesis no está publicado, el catálogo sí, y ya en sí es una aportación, una primicia mundial del máximo rigor musicológico del momento. La primera pregunta es obligada: ¿por qué solo el catálogo y por qué en Codalario? ¿Qué pasa con el resto de la tesis? ¿Para cuándo la publicas?
Bueno, muchas gracias por tus palabras. Mira, era una manera de empezar ya a dar a conocer el fruto de tantos años de trabajo. Entonces, el catálogo lo había empezado a realizar como tesina de licenciatura al acabar mis estudios de Historia y Ciencias de la Música. Entonces, digamos que era un trabajo que tenía ya más preparado, más cerrado directamente para su publicación. El resto de la tesis, donde ya abordo como el resto de las obras y el estudio completo de las obras de Caballero, pues tengo que decirte también como primicia que estoy trabajando ya en ello y que espero que se publique no dentro de mucho tiempo. Y respecto a por qué en Codalario, bueno, pues porque Codalario Ediciones se interesó por él. Yo soy además crítico musical de esta revista, por lo tanto me conocen mi trabajo, y bueno, pues fue un privilegio para mí que pudieran contar con esta aportación, porque tienen una línea editorial con libros realmente de referencia en el mundo de la musicología, como por ejemplo la obra
de Raúl Angulo.
Angulo, exactamente, la música escénica de Sebastián Durón, que es una referencia. Entonces, bueno, pues me siento muy orgullosa de que hayan podido contar conmigo.
Núria, una pregunta. ¿Por qué Manuel Fernández Caballero y no otro autor?
Pues mira, en realidad, cuando acabé mis estudios y quería, pues centrarme en algo relacionado con música española para continuar con el doctorado, no tenía muy claro sobre qué asunto concreto tratar, y tuve la suerte de que el profesor Víctor Sánchez, actualmente profesor titular de la Universidad Complutense de Madrid, coincidió conmigo en un curso de verano en La Granda, en Asturias, y me sugirió que estudiara la figura de este músico, sobre el que no había ningún estudio, asegurándome que era uno de los mayores compositores de zarzuela de la historia. Y desde luego no estaba equivocado y vamos, no puedo agradecerle más que me diera esta sugerencia, ¿no?
Nuria, la tesis, como comentabas, pues la acabaste en 2015. Uh-huh. En el catálogo, pues lo explicas tú también en la introducción, 193 zarzuelas, 38 canciones, 3 obras vocales, 25 piezas instrumentales y 16 obras religiosas, que no es poco. Uh-huh. Recuperar, datar, porque muchas veces en el caso de compositores así, ¿cómo llegas a esclarecer qué es su obra, a todos uh-huh. estos datos que te lo permiten, para que los oyentes entiendan la dificultad de llegar a verificar todo este catálogo y las piezas?
Uh-huh. Sí, pues mira, en primer lugar quería comentarte que con estos datos ya os podéis imaginar que se trata del compositor de zarzuelas más prolífico de la historia.
¿Sí?
Tengamos en cuenta que, por ejemplo, Bretón compuso 46, Arrieta 52 y Barbieri 75 zarzuelas. Es uh-huh, decir, que siquiera uh-huh. sumándolas todas alcanzan al corpus musical en el género de zarzuela de Caballero. Uh-huh. Efectivamente fue un trabajo ingente de muchísimos años, porque no había absolutamente nada escrito sobre él. Entonces, el primer paso fue realizar un vaciado hemerográfico en la Biblioteca Nacional de España, que por entonces no existía la fabulosa biblioteca digital. Entonces tuve que ir revisando la cartelera y las noticias teatrales de los periódicos y revistas de la época, día a día, durante más de 50 años de trayectoria profesional del músico, para localizar alguna noticia que hiciera referencia a estrenos de alguna obra de Caballero. Entonces, en este primer listado que hice, tuve luego que localizar fuentes. Estos estrenos, antes de empezar con las fuentes, no siempre eran fáciles de localizar, porque si la zarzuela en cuestión no tenía mucho éxito, pues los autores no salían a saludar y su nombre era un misterio.
Sí, porque a veces sí. En el cartel del estreno no aparecían los nombres de los autores.
Efectivamente. Entonces, eso, era un misterio, como decimos. En otras ocasiones, al contrario, cuando el autor ya tenía un cierto renombre, se utilizaba su nombre como reclamo para que el público asistiera. Pero de nuevo, si la obra no tenía éxito, caía del cartel y no era fácil encontrar sus datos en la prensa. Entonces, efectivamente, no ha sido fácil encontrar los títulos ni los libretistas de las obras menos populares de Caballero. Tuve que localizar... Sí, perdón.
No, sigue, que luego te pregunto.
Iba a comentarte que después de todo esto, lógicamente tenía que contrastar fuentes. Entonces tenía que localizar libretos y partituras en diferentes archivos y bibliotecas, que de nuevo, pues es un trabajo también que lleva un montón de tiempo, por no hablar de los problemas de atribución de las obras. Uh-huh. Me he encontrado con el problema de las, por ejemplo, de las sagas familiares.
Exacto, ahí va.
Pues el propio Caballero tenía dos hijos que se dedicaban también al mundo de la creación artística y aprovechando el apellido de su padre firmaban como M. Caballero, porque uno se llamaba Manuel y otro Mario. Entonces también había que discernir qué obras eran del padre, de los hijos. Y lo mismo también con libretistas, por ejemplo, con la saga de los Larra, que tanto el padre como el hijo escribieron para Caballero, uh-huh. o la saga de los Pina, los libretistas también, o mismamente el compositor Joaquín Valverde y su hijo Joaquín Valverde San Juan, que solamente en este caso fue el último el que colaboró con Caballero. Entonces, ha sido un trabajo de contrastar fuentes, buscar documentación, ya te digo, numerosos archivos por toda España, de muchos años, muchas horas de trabajo.
Porque claro, cuando tú encuentras una partitura no está del todo detallado todos estos datos y por tanto tienes que leerla, a veces entender la grafía porque algunas no estaban editadas, en fin.
Efectivamente. Además, no todas las partituras están se conservan, de algunas se conservan solo ciertos números musicales, entonces hay algunas de las que solo se conserva el libreto, por ejemplo. Entonces, bueno.
Desde luego me estoy quedando asombrado porque este trabajo me parece ingente, eso que dicen de chinos, ¿no? Pero no. De Nuria Blanco, de verdad, un trabajazo y que bueno, que aquí lo has trabajado y lo has currado, pero extraordinariamente, extraordinariamente.
Y aparte, en tu tesis vamos a citar, bueno, en relación al catálogo, decir que según los datos que aportas, 1887 es el año que más zarzuelas estrena, con 12 títulos, que aunque sea género chico,
una
zarzuela
promesa,
en un acto,
era prolífico,
sí, sí. Y luego también que en tu tesis, que eso te lo consulté hace años, que necesitaba los datos, esclareces también la época que pasó en Cuba entre 1864 y 1871. Que eso también debió costarte lo tuyo.
Sí, bueno, la verdad es que a lo largo de los años he conseguido tener mucha documentación sobre él y tengo incluso no solamente estos años, sino la fecha exacta y concreta en la que pisó España a su regreso, porque he tenido la suerte de poder contar con un librito de memoria, así lo llamaba él, que era como una pequeña agenda donde recogía determinados datos personales y, bueno, pues la fecha de 1871 está recogida de su puño y letra. Esta etapa en Cuba fue una etapa muy interesante y muy enriquecedora para Caballero y para su música posterior, porque durante esos años, aunque él en realidad en su estancia en Cuba no compuso zarzuela, se dedicó más que nada a ser profesor, sí hacía para sus alumnos música de salón con estos aires cubanos. En esa época escribió no zarzuelas, sino canciones como con ritmos de amanera, de guaracha, danzas americanas, que luego esto también lo llevó posteriormente a sus zarzuelas, porque una de sus características es el uso en sus números musicales de las zarzuelas de numerosa música de ritmo cubano, ¿no? De amaneras.
Yo recuerdo aquí en Sabadell que hicimos durante unos años unos conciertos que se llamaban Homenaje a la Zarzuela, que un fragmento de Los Sobrinos del Capitán Gran, que era, me acuerdo que era la zamacueca chilena.
Exacto.
Entonces, todo esto me está ligando con lo que tú me dices.
Es que además él no solamente estuvo en Cuba viviendo 7 años, sino que además en 1885, con una compañía de zarzuela, se fue a Argentina y estuvo durante una temporada completa allí en Argentina, pasando también a Uruguay. O sea que digamos que esa música hispanoamericana siempre ha estado vibrando en él.
Es decir, que es el compositor de zarzuelas más prolífico y tiene un vacío de 7 años en su biografía, en el cual no compuso zarzuelas, o sea, que el hombre era un fenómeno, ¿eh?
Increíble, sí, bueno. Un talento para la música impresionante.
Y luego al final de su vida se quedó ciego, con lo que tampoco pudo mantener el ritmo de composición.
Bueno, te voy a sorprender. Mira, escribió estando ciego obras tan emblemáticas como La Viejecita o Gigantes y Cabezudos.
¿Tan pronto se quedó ciego?
Sí, es que tenía un problema de cataratas. Entonces estuvo durante unos cuantos años ciego, luego se operó, recuperó un poquito la vista y pudo seguir más o menos continuando viendo más o menos, digamos.
Fíjate.
Pero en esos periodos de ceguera es muy interesante cuál era su procedimiento para seguir componiendo. Como te digo, compuso algunas de sus obras maestras. Él iba dictando a su hijo Mario las notas a viva voz, una a una, incluso la orquestación.
Madre
o sea,
mía.
Estamos hablando de un absoluto genio.
Sí, sí. Bueno, pues si Beethoven compuso sordo, Caballero compuso ciego. Y, bueno, ¿por qué no? No es el único. También Händel se quedó ciego al final de su vida.
Sí, pero Caballero no lo operó John Taylor, igual que a Bach y Händel, ¿eh? Por suerte para él.
Por suerte para
Oye,
él,
¿no? Rematando todo esto, que se nos acaba el tiempo, porque además tú eres, bueno, eres de León, vives en Oviedo, pero desde los 4 años, o a los 4 años, viviste en Sabadell.
Viví en Sabadell desde que tenía 1 año hasta los 5. Incluso mis primeros estudios, tanto musicales como académicos, los hice ahí.
Mira.
Ahí estudiaba en el colegio, lo que ahora sería educación infantil, y mi madre me llevaba clases de música y movimiento.
Qué bien, Qué bien. Oye, me alegro mucho además que tengas esta vinculación con nuestra ciudad.
Claro que sí.
Pues nada, Nuria, te agradecemos muchísimo este rato que nos has dedicado. Nos has explicado cosas muy interesantes. Y bueno, a ver, cuando saques el segundo volumen...
Que soy yo. Brevemente, un sí o un no. ¿Aparecerá en la colección del IGMU o no la tesis?
Todavía no he hablado con nadie sobre el tema de la publicación, vale. Pero yo creo que Codalario está muy interesado.
Vale, vale.
Pues muy bien, muchísimas gracias, Nuria, y cuando saques el siguiente te volveremos a llamar.
Muchísimas gracias
a ti.
Venga, un abrazo.
Un abrazo, chao. Molt bé, doncs, per acabar, sentirem un fragment de La Viejecita, que en el sentit va compondre Boisec, el senyor Caballero, que és un sarsuel en un acte, amb llibret de Miguel Echegaray, germà del Premi Nobel José Echegaray, estrenada en el Teatre de la Zarzuela de Madrid el 30 d'abril de 1897. És La Canción de la Viejecita, amb Ana María Iriarte, el coro Cantores de Madrid i l'Orquestra de Cama de Madrid, dirigits tots per Ataulfo Argenta, o sigui, això té els seus anys.
Esta no es mi tía, ¿quién es esta vieja?
Ya cumplió 70 y encorvada va. Si baila y intenta, me divertirá. Si baila y intenta, me divertirá. Me divertirá.
Molt bé, doncs aquí hem arribat avui, Albert, gràcies com sempre. Avui, no sé, te'n tornes amb l'OVNI o
avui, agafes els ferrocates? No, però el proper dia no vindré, que he vingut una mica despistat. Després ja...
T'esperem el mes que ve.
El mes vinent
com
més.
Com sempre, i a tots vosaltres us espero molt abans, d'aquí a 7 dies només. Serà un programa diferent i no us el podeu perdre. Adéu-siau i fins dijous que ve.
Contacta amb nosaltres a opera@radiosabadell.fm.